I 4 minuts. Les notícies tornaran quan siguin les 5 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
Heu de saber que es va celebrar l'any nou xinès a Palma.
Tentol, amb Margalida Mateu.
Amb aquesta segona hora de programa. Ja sabeu que aquí tenim totes les lletres i ara en Toni Cardell, que ens acompanya al control tècnic. Si fins ara hem jugat amb les paraules, ara mos toca saber què passa a les Balears i també pel món. Així que convoquem la nostra taula de redacció de dilluns.
La taula de redacció.
Sí, moment de passar l'actualitat pels sedats de l'equip de Tentol. Saludem en Xisco Nadal.
Molt bon dia.
Celestia Lidem.
Som aquí.
Miquel Jun.
Bon dia.
I avui també, els dilluns, una taula de redacció especial perquè tenim en Nadal Suau. Com anem? Benvingut. Com ha anat el cap de setmana? Sí? Fas bona cara? Sí.
Per ahir que no te senten.
Ah, justament. Mm.
Ara, no, el micro de Nadal...
Però sí, fluixa, perquè se sent... Ara, mem?
Anem, ara?
Ara,
ara
sí.
Ara sí, ara sí.
Per molt t'abrigar, tropa, ara que ha sortit el sol.
Sí, m'he equivocat.
No, però llavors, passa. Quan tornis a casa teva, després de l'escola, a Campos...
Penseu això, que torna a les 10. Clar, a les 10 he de travessar ciutat.
Clar, sí, vespre fa més fred.
Sí, se nota, vespre refresca. Mos confiam, perquè també en aquest estudi fa calor. De dia, a veure què fa aquesta temperatura, aquest sol, que ja enyoràvem i com que mos hem emocionat, i llavors vespre refresca. Però bé, ja ho sabem, l'hivern és així. Però bé, Nadal, benvingut. Després parlarem de literatura. Perquè abans vos hem de comentar que ahir es va celebrar a Palma l'any nou xinès.
Ja fa 10 anys que la comunitat xinesa de Mallorca organitza a ciutat les celebracions de l'any nou xinès, un esdeveniment que de cada vegada agafa més força entre la població illenca. Just ahir, el barri de Pere Guerau va viure la celebració d'aquest any nou xinès, que ja és una festa declarada d'interès públic municipal per l'Ajuntament de Palma. Tot va començar al dematí, a la tradicional dansa del drac i els lleons, una mostra de balls tradicionals, representacions teatrals i animació infantil. Durant tot el dia es va poder tastar el menjar tradicional de la Xina i d'altres parts del continent asiàtic. I per acabar la jornada es va oferir un espectacle de llums i música en directe. Dia 17 de febrer es va donar la benvinguda en aquest any nou xinès, que ja sabem que cada any està representat per un animal i un element. I després de l'any de la serp de fusta, enguany arriba el del cavall de foc L'horòscop xinès, el cavall, símbol de vitalitat, de llibertat, esforç i esperit independent. Representa la superació personal i també el progrés. I el foc intensifica el dinamisme del cavall. Així que pot ser un any d'energia intensa, moviment i transformació, o no?
Vaja.
Que positiu,
no? Els han de preparar.
Segons l'horòscop, serà.
Que positiu tot.
Sí, sí, però l'horòscop però depèn molt de quin element ets tu. Perquè, per exemple, si és any del cavall de foc, però el teu símbol és d'aigua, acabes fent baf. I per tu, l'any de foc no és bo. Ara, si ets de fusta, pot anar bé perquè combustiones i te pot dur canvis a la teva vida.
I tu que ets expert en horòscops xinès, com se fa per ser bressolament que ets?
Depèn de la teva hora de naixement. Ui. És a dir, tu per un any, l'any que neixes, per exemple, tots els nins que neixin en guany seran cavall, però després hauran de mirar l'hora per saber exactament quin tipus de cavall són.
Poden passar a consultar, ara? Te poden dir...
No tinc el meu... No tinc el meu Book of China aquí a sobre, ara mateix. Vos he donat quatre rudiments d'allò que sé.
Perquè puguen navegar en altres.
Exactament.
Jo només sé que som tigre. De l'any del tigre.
Jo, Monè.
Tens una Monè.
Sí que sabeu. Sí. Jo no sé tant.
Clar, perquè tu ets de 80.
Clar.
Clar. Jo som cabra.
80.
Em
sap que ets del 81.
No. Evidentment, jo som arbre.
I jo que som
cabra.
Cabra. I jo que som...
Ja t'ho s'han quedat, no te preocupis, no te preocupis.
Vaig a Mr. Google.
I vareu anar a l'any nou xinès de Palma.
Jo no vaig poder, tot i que me feia ganes.
Enguany no, l'any passat sí.
Jo no vaig participar, però com que som veïnat de la zona, tenia un dinar i vaig aprofitar per anar a fer un volti ràpid per anar a cercar el meu cotxe, que no el vaig poder treure del pàrquing perquè estava tot tancat, i jo el dia abans no m'havia fixat que hi havia talls de trànsit a Veragrau, i vaig haver de demanar que me passessin a recollir. I vaig estar a un cantó, con Oliver Twist, esperant que venguessin a recollir-me per partir, i hi havia una gentada i una animació espectacular.
Sí, sí, veig les imatges. I
molta de gent menjant fruita confitada, que m'ha fet com a molta gola, que sabeu que fan com una espècie com de caramel fet en sucre, i banyen la fruita a dins aquesta espècie com a de mel, i després la treuen, i quan se solidifica, queda com un caramel, però de cos de fruita natural.
Això deu estar
era el que me va faltar per tastar.
Això i dues guioixes que també he vist.
No, hi havia de tot
que s'adonaven, tot i que no hi van anar nosaltres, però sí que és vera que cada any ja és com una festa del barri, de la barriada.
És un clàssic, no?
Saps que sí, l'animació. I vareu veure les imatges de cap d'any, però de la Xina, aquells drons, aquell espectacle de drons.
És que el futur...
Són serps, jo. Són serps.
Ja està.
El futur passa per on passa.
Ara s'entenen moltes coses. Sí?
Que tenen serps.
Ara ho he dit clar.
Homes, els serps no tenen molt bona fama.
No, els horòscops xinès no són d'allò pitjor. No. Ah. Ara ens falta saber què és la Margalida.
Jo crec que són porc.
Porc.
Sí.
Del
porc se n'aprofita tot.
He de dir
tenim representació
que si volguéssim muntar un equip de Therians, cadascú podria ser un animal diferent. Seria meravellós.
Sí, sí, jo molt nostrat. És que fiat, cadascú té allò que té.
Sí, allò que li toca.
No, però està molt bé com s'ha integrat la cultura xinesa dins el que és el barri de Pere Garau, que era on hi havia més comerços xinesos d'un temps ençà. Ara ja n'hi ha repartits arreu del territori, per tant, ja no és que estiguin tan concentrats allà, però sí que tot va néixer a Pere Garau, i et cert que cada any és una festa. Ja s'anota una setmana abans, perquè has fanalet, la decoració, ja està tot preparat, i ja anuncia que Pere Garau viurà festa grossa.
I comerços són molt diversos, perquè de fet l'altre dia que jo hi través bastant, per venir cap aquí i tornar a casa nostra, vaig veure que hi havia un negoci nou, que era agència de viatges immobiliari.
Tot junt. I de xines, però... De xinesos.
Per si vols aprofitar per anar a Beijing i comprar-te un pis.
Exacte.
Com?
Per exemple.
És el millor que pensa tothom.
Mentre fas la morada xinesa, aprofites per vigilar d'en fora, menys si t'agraden les vistes i el pis, i te'l compres.
Escolta, un apartament de Beijing...
A tu t'agradaria nedar?
Sí. Era una idea.
Per provar.
Quan hi aniries?
Quan hi aniries, l'estiu?
A passar l'estiu.
També fa calor a la Xina, l'any,
però. Sí.
T'he de dir que massa en fora.
Ja.
Jo, ha de ser un lloc que pugui agafar un avió tot d'una i arribar sense haver de fer molt de desbordament.
Hauríem de veure que valen les cases de Beijing, si són tan cares com aquí o no.
No ho sé.
No ho sé. Home.
Hauríem de fer un estudi.
Ara ja m'heu ficat...
Ja està. Sí?
Ara en Nadal ho voldrà saber.
Investigaré.
Sí. Bé, què he dit aquesta festa que es va fer aquest cap de setmana al barri Pere Grau de Palma, però ara hem de canviar de tema i hem de parlar de menjar, perquè vos hem d'explicar per què tothom troba tan bo el menjar que feien les padrines. Grandma's hands clapped in church on Sunday morning. Grandma's hands played a tambourine so well.
Grandma's hands. I d'ací avui ens ha sorprès un article gastronòmic del País titulat de la següent manera: la truita i les croquetes de la teva padrina no eren per tant, però el teu cervell no ho vol saber.
Sí, això era, no eren para tanto, sí. És en castellà. Vull dir,
sí,
no eren tan bones com te pensaves.
Però el teu cervell no ho vol saber. En aquesta notícia parlen de la idealització dels gustos de Can Nostre amb un antropòleg, una neurocientífica i una cuinera. Segons la neurocientífica del CSIC, Laura López, el gust del teu menjar preferit no és el plat, sinó que és el cervell, diu. I és que el gust del menjar no només depèn d'allò que percebem amb la llengua, sinó que ens arriba a través de tres sentits: el gust, el tacte i l'olfacte. I l'olfacte és el més important, perquè entre el 75 i el 80% dels gustos que percebem provenen de les molècules oloroses que viatgen pel nostre sistema límbic.
És a dir, que quan deim quin és el plat que t'agrada més i dius estombat, és perquè olor és una flaire determinada.
Entre un 75 i un 80%.
Sí, fixa't. Això és molt prustià, no? Allò de ser...
De fet, tu enxerraven d'això.
Que li du... No? Que el protagonista li du i li porta el record de tot de sobte i és sa flaire. No?
De fet, segurament ho hem provat tots.
Sí, però... Quan tu penses en sa gust, no penses en sa olor. Jo ara penso en sa gust, que t'és tombat.
Sa gust.
Sí, però el gust depèn de sa olor que fa.
Però tu te petes nas.
Mentre menges. Sí.
Mentre menges.
No. Ah, clar. Impossible.
No passa el gust. No tindràs gust directament.
De res, o pràcticament de res.
No passaria gust de res.
Bé, les papil·les gustatives només ens aporten el 20% del gust, detectant si l'aliment és dolç, salat, amarg o àcid. I aquest sistema límbic del qual parlam és el nostre cervell emocional, és on es guarden els records més intensos i també la memòria gustativa, molt relacionada amb la infància. Allà s'emmagatzemen els gustos i els olors amb molta intensitat. Un olor pot bastar per reconstruir un episodi de la nostra vida. Per això, quan recordam un gust que ja havíem oblidat, aquest plat ens pot transportar precisament a un lloc feliç. Potser no sigui el menjar més bo del món, però quan passa això, el nostre cervell interpreta que sí que ho és, perquè els gustos de la nostra infància ens transporten allà on precisament varen ser feliços. Bé, no sé, quin és el vostre menjar nostàlgic que vos produeix aquesta sensació, si en teniu cap?
No, és talment això. Jo penso en la cuina de la meva padrina, allà, cuinant qualsevol cosa, i tot un record deliciós, encara que no ho fos.
O, si més no, únic.
Totalment.
Sí, únic.
Clar, jo a mi ho passa amb mon pare, amb els canelons de mon pare.
Ah, sí? No?
I sa fi de guà, sí.
Mm-hmm. Boníssim.
I únic, com dius tu, no? Sembla que sigui una cosa extraordinària.
Ara que he xerrat de canelons, jo m'has fet recordar que feia la meva predina amb el meu predí, també. Sí. Eren ben bons, sí. Però jo crec que allò que me fa ben nostàlgia és la sopa que me feia la meva predina. Mm. Mira que és fàcil fer una sopa, però...
Però és aquella
amb
sopa.
Sí, amb aquell gust no n'he tornat a tastar.
Com es brau de ses predines...
Mm. Clar.
És cert que les padrines cuinaven especialment bé perquè hi tenien dedicació, òbviament no totes, però sí que era que aquesta cosa d'estima, de cura, de dedicació.
Jo crec que la cuina de les famílies tenia un protagonisme diferent, també per tot un seguit de circumstàncies socials, vull dir, se podria discutir si era bo o no tan bo que això fos així, no? Però el cert és que home, se cuinava d'una altra manera, no?
D'aquí 50 anys recordarem qui sap si els dònuts o les napolitanes que qualcú es comprava en el forn de la vora que nostra.
Hi havia més cura.
I perquè ja seguia no cuina.
Clar.
Segurament també hi havia més cura amb els ingredients, no? Amb el producte. Que no vol dir que ara
no
n'hi hagi.
Jo penso que no és just nostàlgia. Crec que té explicacions bastant lògiques, no? Aquestes que estem dient.
Sí, sí. Però, per exemple, jo ara prendo un sopar amb oli, la meva padrina, i és un pa amb oli, que dius un pa amb oli. Tampoc no té res, però sí, era un pa amb oli més bo que he menjat a la meva vida.
Perquè te'l feien.
Clar. També, clar. També, per altra banda.
No, a mi me passa, jo a vegades dic...
Perquè eren els dits de la predina.
No, o, meam, jo quan el meu ropi me fas pa amb oli o me'l fa mo mare, jo el trob infinitament més bo, encara sí, ara, que quan el me'l faig jo.
No t'hi queixes gent.
I jo crec que és perquè no l'has de fer. Perquè quan tens gana i te fa peres a tot que qualcú vengui amb un pa amb oliet, encara que li posin més embotites que tu vulguis, o encara que es formatge el tall una mica més gruixat del que tu t'agrada, t'és igual, perquè com que no te l'has hagut de fer, ja és bo. Jo suposo que això també et cervell ja com a, que se predisposa. Se predisposa a recordar lo de la Madalena de Proust, que recordava ara mateix en Nadal Suau, i també no se recorda infantesa. Jo, per exemple, i mira que són de menjar dolç, a mi les encimades d'ara no m'agraden ni la meitat de lo que m'agradaven ses que feien en el fons de Banca Nostra, de Cana Rosita, de quan jo era petit que anava a comprar una encimada, i allò era...
Perquè tens idealitzada l'encimada, com aquella que menjaves...
Els briotxos que feien en el forn, que no n'hi havia sempre, perquè jo sempre arribava a misses dites, i un briotxo d'aquells amb una miqueta de xocolata, també era espectacular.
Tendim a magnificar-ho, no?
Sí, a idealitzar, que és allò que diu aquesta notícia.
Sí, això tens.
És així, i tampoc no totes les infants en són felices, però sí que ara... que hi ha aquell record del menjar que sí que mos connecten la felicitat.
Sempre.
Amb aquell menjar primigeni, aquell moment. De, doncs bé, conservem-lo sempre que puguem en aquest record que és preciós. Darrer tema del dia, ara vos hem de parlar d'un altre article que explica per què viatjar amb infants petits si després, tanmateix, els infants no recordaran res. Vamonos de viaje, déjame llevarte.
Per què les persones no tenen records de quan eren molt petites? Aquesta és la principal pregunta que es fa un article també del País. Expliquen que hi ha un fenomen que és conegut com amnèsia infantil, que fa difícil recordar esdeveniments autobiogràfics dels nostres primers anys de vida. Això li passa absolutament a tothom. Cada persona té les seves diferències, però de mitjana aquesta amnèsia infantil dura fins als 3 anys i mig. Pot ser hi hagi gent que tingui qualque record anterior, però n'hi ha pocs que el tinguin. D'aquesta edat, dels 3 anys i mig fins als 6 anys, hi ha records, però són escassos. I és que l'hipocamp, l'estructura del cervell encarregada de la memòria, se va desenvolupant i madurant a mesura que nosaltres també creixem. Així que també se demana aquest article, si no recorden res, els infants, perquè gastar dos en coses com espectacles o viatges.
A més, encara, anar a Disney, que és
també,
caríssim.
També, clar.
Per tant, un al·lò que té 3 anys a Disney, si tant mateix no se'n
no recordarà absolutament res. És així. Però bé, en aquest article s'explica que, tot i que ells no recordin aquestes experiències, mentre les realitzen, tenen una sensació com que hi ha una persona que els cuida, els protegeix i juga amb ells, amb els infants. És a dir, potser no recorden el moment, però sí que recorden l'experiència i tenen aquest record que qualcú és allà que els ensenya coses.
Sí, com a de conhort i de confort i de comoditat i d'estima. Que això sí que és positiu de fer viatges amb infants.
Clar, això els dona una base de seguretat i un desenvolupament social i cognitiu que, si no tenen, se convertiran en adults insegurs, explica aquest article. És a dir, que si no tenen aquestes coses quan són infants, potser quan siguin adults no actuaran d'una manera tan segura com actuaran els altres. En aquest article també destaquen que els bebès no necessiten tantes experiències, sinó coses tan bàsiques com emocions, seguretat i disponibilitat dels pares, ja que és més fàcil que comencin a tenir records bons si estan acompanyats d'una persona significativa per ells i per la seva vida.
Sou partidaris de viatjar amb infants? Heu viatjat? Vosaltres, quan éreu infants, viatjàveu?
No. És a dir, ni viatjar amb infants, ni partidari de viatjar amb infants, ni viatjava d'infant. Tot o no?
Jo he viatjat amb infants, sí.
No, jo no. I com ha estat l'experiència?
Bé. És un altre viatge.
Jo he compartit avió
com molt de tants.
No m'agrada.
Ah, no, això també. I en plors, i en cris.
Se complica, depèn de la durada del vol.
Quan se posen a plorar, pobres. A vegades no els pot consolar dins un avió i... sí. El molest, però fiat.
De tota manera, això de records. I si records a mitat són falsos, no? Són ficcions.
És això. Jo, per exemple, vàrem anar, quan érem molt petits, de viatge, a Sierra Nevada. Vàrem anar a veure la neu, que era uau. Hem anat a la neu. Jo, òbviament, no me'n record absolutament de res. Però tenim moltes fotografies. Jo devia tenir 3 anys. I jo m'he fet la meva pel·lícula. Clar. Jo realment he fet aquell viatge.
Clar, clar.
Que vàrem anar aquí, que aquí tocàvem la neu, aquí anàvem a l'Alhambra de Granada.
Ho ha aficionat.
Sí, 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 sí. Jo tinc la meva pel·lícula i tinc el meu viatge.
Sí, sí.
Tot
sí,
i que, òbviament, no me'n record absolutament de res. De res.
No, però és que a vegades... Jo, ara, superràpid, però jo me va passar una... Sempre ho cont. Tinc el record perfecte d'una escena d'una pel·lícula de Ciutadà Kane on un personatge, això és cert, un personatge diu que recorda una dona en sa que se va creuar quan era infant i només la va veure uns segons, però cada setmana pensa amb ella de llavors ençà. Jo tinc el record perfecte del fotograma on surt aquesta dona vestida de blanc, etc. Bé, vaig tornar a veure la pel·lícula després de molts anys i aquesta dona no se la veu en cap moment.
No,
és a dir, és un record absolutament inventat, però està mesclat amb els records reals perfectament. Vull dir que...
Potser ho vaig somiar un dia i també esteu cap
sí,
a interpretar
com... Sí, o vaig creuar amb una altra... Sí, sí, no ho sé, però clar, la qüestió però és que...
Toparàs aquesta altra pel·lícula amb aquest juntat imatges.
Clar, bueno, que mira que tinc les meves candidates. Però ben que dir-te, en tot cas, que la memòria, el cap i la fi, és ficció, en gran mesura. Llavors,
Ciutadà Nadal seria ser...
Remake.
Seria ser peli.
Ciutadà suau.
Que bo, però també és ver que ara els pares que tenen infant petit també van de viatge, però no hi van tant pels infants, sinó que hi van per ells.
Clar,
perquè
clar.
Volen anar de viatge i tenen un infant petit.
Aquí,
i ja
no està d'acord amb
jo,
això.
De veres, no sé per què ho fan. Jo mai m'he topat pares contents en nins de viatge.
No?
Senyal de que jo sempre t'he topat en el moment com a més complicat, que els nins estan com a més rebels, al mig d'una rebequeria, lo que vulgueu. Però jo no he vist gent feliç de viatge en nins. Mm. Crec que també viatjar en nins i ser feliç és un record que te fabriques quan tornes.
Mm. No, no, un moment.
Però que, in situ, és com molt complicat de gestionar.
Hi ha gent també que fa viatges molt llargs, eh?
Sí.
A mi m'han contat casos de viatges avortats a mig viatge.
De que tornàvem?
Perquè nin, sí, perquè l'infant estava inconsolable i era com, mira, tornàvem a Palma, que està tan matent.
No se pot aguantar.
Com a casa no s'està millor enlloc.
No. Bé, depèn.
Sí, però...
No,
jo és que penso que les penes... amb una baguette en formatge brí sota la Torre Eiffel són unes penes diferents.
Per tu, però per l'infant potser no, fa més pena. Sí,
sí. Home, també els viatges són incòmodes, has de caminar,
clar.
T'has de desplaçar, has d'anar a l'aeroport, has d'esperar, són tota una cosa, sèrie de coses que els infants no estan avasats a fer, també. Mm. Normal per ells que se posin nerviosos.
Sí. Jo me'n recordo un viatge que vaig fer, no sé quant any tenia, 6, 7, no ho sé, a Barcelona, que m'haig enfadat amb ma mare perquè van caminar molt de temps.
Veus, clar, està acabat.
Estava enfadat. Normalment me'n recordo d'estar enfadat en aquest viatge.
Li has d'anar fins aquí peu.
Sí, exacte. Estava cansat. No.
El Little Junkers.
Sí.
Enfadat. Enmig de les Rambles.
Exacte, no, però talment, és un record que tenc, que és enmig de les Rambles, plorant amb ma mare de no vull caminar més.
No. Ja està bé. Però això també passa molt, perquè les pessetes del nin no són les pessetes dels adults, i clar. De lot se cansen de caminar. Però bé, aquelles persones que viatgeu amb infants, ànims, per donar tot el suport del món, i té coses positives, com bé diu, aquest
estudi.
També
hi ha empreses que s'encarreguen de fer viatges per nins. És a dir, que tu pots anar, no és el mateix anar a Viena amb la teva parella i fer un viatge d'enamorats pel Palau de Nassissí, que fer un viatge, el mateix viatge en nins. I crec que hi ha turoperadors que estan especialitzats en fer grans capitals europees, però adaptades a infants.
Ah,
i, jo què sé, te donen un parc amb bolles, te donen un museu on pot tocar coses, totes aquestes coses que mai faries si el viatge fos per tu. Idò, està dissenyat perquè si vas amb infants al manco...
Que s'ho passin bé.
Això també està bé. També està bé els cangurs, jo sempre ho he pensat, perquè dius, ara vull, vespre vol demanar l'òpera. No te'n pot donar un infant a l'òpera.
Clar, cangur de viatge.
Cangur de viatge, dir, bé, aquestes dues hores, tres, que dura l'òpera, qualcú que m'ho guardi en nin, però això no sé si existeix. Home, sí que hi ha teatres que ho fan, no?
Ah, sí?
La teatre de Palma, el principal de Palma, ho fa.
Però que té una...
té
un servei.
Un servei de cangur, que mentre tu mires sobre, pots, el teu infant està allà amb unes persones.
Però això, has de tenir centrada comprada, i tant de veure entrar. Ho dic perquè no és que...
No pot deixar.
No diguis, ai, me fa un munt de ganes anar a veure l'Holandès Errant, embarques els nins i te'n vas on sigui.
Per cert, que la vaig anar a veure i és boníssima, l'Holandès Errant.
Si infant ha de ser teu, també.
Home, clar, la supòs.
Ha de ser teu
o n'has de tenir la custòdia.
Sí, bé, sí.
També el pots.
A nebot.
Si no agafis cap infant d'escarrer, jo ho vull ensenyar.
Bé, què he dit? Ja veus, infants i viatges. Sí. Tot apassionant, aquest món. Fem un tento.
El teu moment de tento.
Bon dia. Nom Rafael, som de Campanet i fa molt d'any que estic a Palma. Mireu, el meu moment tento diria que és a d'hora baixa, quan vaig estirar les cames. Me poso les cames en el coll i faig una bona caminada per ciutat. Diguéssim, a fins a la Real, a fins a Son Cladera, o per establiments, o Son Espanyol, o Son Sardina, i són un moment per poder esplomar, fer exercici i també poder pensar en moltes coralles.
IB3 Ràdio és diversitat. Arriba el Job Day UIB, la fira d'ocupació universitària més important de les Balears amb més de 190 empreses i institucions participants i més de 1.000 ofertes de feina i pràctiques laborals. Parla directament amb empreses, entrega el teu currículum i rep orientació sobre ocupació, formació i sortides professionals. Del 10 a l'11 de març al campus de la UIB a l'edifici Arxiduc Lluís Salvador, de 9 i mitja del matí a les 3. Informació a jobdayuib.cat.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un company meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàvem 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit que faci una tortuga amb la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
Avui és el Dia Internacional de la Pizza. Hem comanat una pizza aquí en directe a les 8 i hem enviat en Jordi a cercar-la. Hola, Julio. Te podem comanar una pizza?
Claro que sí.
I da, mira, una, quatre formatges i una prosciutto.
Hola, què tal? Venim de Xiu-Xiu, Divetres Ràdio, que hem comanat dues pizzas.
Jordi, he anat en bicicleta, en Bici Palma, com he d'anar fins a Lleudi? Perquè si
m'has... No, no tenc Bici Palma, tio. Ara, però que t'has... Res, ara faig les pizzas i ven cap aquí.
A Divetres Ràdio, Xiu-Xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre.
El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia. Vàrem acabar la setmana amb estris que serveixen per cuinar i aquesta la començam amb els recipients de cocció. Hi ha molts tipus de recipients de cocció, de diferents mides i materials. Avui parlarem dels recipients més comuns, tenint en compte que la majoria d'olles que trobam a les llars actualment són de metall i algunes de terrissa. L'olla és adequada per fer sopes i bullits. La cassola, escrita amb dues S, que en castellà és cazuela, és perfecta per a guisats. La greixonera, de fang o terrissa, aporta un punt rústic a la cuina i és adequada per fer frit, sopes i arròs brut. L'olla de pressió, recordeu que és incorrecta, olla a pressió, redueix el temps de cocció gràcies al vapor. La paella, que a Mallorca deim pella, permet fregir i sofregir els aliments amb un control ràpid del foc i té una superfície ampla per enrossir. La llauna, palangana o safata de forn, en castellà bandeja, serveix per coure peix, rostir carn o verdura, fer coques, pa, entre molts altres menjars. Per acabar, la tapadora o tapa, que conserva la humitat i la temperatura i optimitza la cocció de qualsevol menjar que cuinem. No oblideu que no es fa bona olla amb aigua sola. I terme explicat, terme acabat.
El Lectobro amb Nadal Suau.
Moment per la literatura en aquest programa, ja ho he escoltat en Nadal Suau. Avui el nostre Lectobro ve amb un autor que li agrada especialment, crec.
Home, sí, sí, home, és que és un dels grans, és el darrer gran autor del segle XX, no? I hauria estat, o potser podrien dir el primer del XXI, però és que va morir l'any 2008. Es va suïcidar l'any 2008.
Ja, d'aquest que hi ha a la llista d'aquests autors tan cèlebres que se van suïcidar.
Sí, i ahir no és un, ara, si voleu, ara en parlem una mica, si voleu. Bé, estem xerrant d'en David Foster Wallace.
Exacte.
Que certament jo l'estim prou com per tenir un moix que du el seu nom, Foster Wallace.
Vull saber... bon lot, què li dius, Foster Wallace?
Foster, Foster, Fosti.
Vine, Fosti.
Sí. Vaig tenir una sogra que li deia senyor Wallace. Senyor Wallace.
És un senyor, i tal, moix.
Home,
és el senyor
sí,
Wallace.
Sí, 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 sí. Sí, sí que és un senyor. És un senyor aficionat a menjar molt de pinso i caminar poc.
Ah, m'encanta. Són millors moixos.
Però vaja. I té un germà que no em pinxon, és a dir que...
Aquest altre autor que t'agrada,
ah, sí, sí,
també,
sí, sí,
nord-americà.
Sí, sí, sí. No, hauries d'afegir en Don DeLillo i tindries la meva Santíssima Trinitat.
Exacte,
sí, sí.
Santíssima Trinitat.
Sí. Idò, mira, han recordat David Foster Wallace perquè ara fa 30 anys que se va publicar la seva gran novel·la, La broma infinita. Ens recordava l'altre dia Eduardo Lago, que és un superentès en narrativa nord-americana, en el diari El País. La broma infinita, que va publicar-se l'any 1996, ara ho deia fora micro, no? que probablement no seria l'obra que jo recomanaria a ningú per entrar a l'univers de David Foster Wallace.
Perquè és feixuguíssima.
És a dir...
Té 1.200 pàgines.
Té 1.200 pàgines, és molt exigent... Que consti que també, en certa manera, perquè ell tenia sentit de l'humor i l'obra estones pot ser divertida, però és una obra per disposar de molt de temps i agafar quadern, bolígraf i fer-hi feina.
I fer-hi
sí. Feina. És a dir, sí.
No és de lectura fàcil, no?
No ho és. El que passa és que sí, és cert que és d'aquests esforços que el circuit literari els premia amb una espècie de canonització immediata, és a dir, va ser un èxit verdaderament brutal en el seu moment, en els circuits de la literatura, diguem-ne, de la gent que pretenia ser entesa, i ell va uns anys que David Foster Wallace va ser un rockstar, vull dir, realment.
Ah, sí?
Era superpopular. Sí,
quan
sí,
era
sí.
Viu o ja de mort?
Quan era viu i després durant un temps també. I després se va produir un gir, que ara mateix comentarem, no? Perquè és un poc la clau del que parlarem avui. Però sí, ell en vida... Quan tenia, a més, un aspecte molt, molt peculiar, era un tio molt grandot, atractiu a la seva manera, anava sempre amb una cinta en els cabells, com de jugador de tennis, i tenia una forma de tractar la cultura contemporània molt, molt peculiar, perquè ell mesclava molt alta i baixa cultura. No era el primer que ho feia, però ell ho feia amb molta gràcia. Passava hores i hores i hores davant de la tele, trobava que veure televisió era la principal font que un escriptor podia, diríem, tenir per entendre el món contemporani, i en definitiva va ser molt popular. Molt popular.
Un personatge, també.
Tot un personatge. Era molt graciós. Jo, clar, més enllà de La broma infinita, que insisteix que és un llibre... A veure, La broma infinita és un llibre que té coses molt... molt vigents i molt curioses. Té, per exemple, parla d'un món, diguem-ne, futur... present per nosaltres, però a futur l'any 1996, i llavors es mostra uns Estats Units que tenen un president que ve no del món, no de ser un showman televisiu, però sí de ser cantant, i que s'anacciona a Mèxic i al Canadà perquè considera que han de ser estats part dels Estats Units també. Bé, això té les seves ressonàncies, no? I mostra un món d'individualitats molt col·lapsades sota el pes del sistema capitalista, un món on les addiccions són la forma d'escapar del pes del sistema sobre l'individu. Vull dir que veure és molt contemporani, realment. Vull dir que si qualcú s'hi posa, hi veurà ressonàncies actuals constantment, no? Però jo crec que altres llibres que potser siguin més bons d'entrar-hi, no? Jo recomanaria sobretot les seves cròniques i els seus assajos. Jo crec que en aquests...
Això està publicat ara?
Sí, sí, sí.
En castellà?
Sí, sí. Tens les entrevistes breus amb homes repulsius i una cosa suposadament divertida que no tornaré a fer mai més. Aquest dos, per jo... Llavors ja té un llibre de relats fantàstics, té, en fi, dues novel·les més, la darrera la va deixar inacabada, El rei pàl·lid, a mi m'agrada molt el que va deixar escrit, però les cròniques són boníssimes, boníssimes.
Aquest de una cosa superament divertida que no tornaré a fer és que ell va un creuer.
Sí, és una de les històries. Mm. Històries no, cròniques, és a dir, se fica un creuer d'aquests turístic i t'explica el que hi veu, no? I la veritat és que...
És dels seus contes més famosos, sí, no?
El punt de vista està molt bé.
Sí, és meravellós, però en té d'altres, que és allò, també aquest altre, parlem de llagostes, que se'n va a un festival de la llagosta a l'Amèrica profunda, i clar, les observacions, sobretot el que veu, que és aquesta Amèrica kitsch i boja, bueno, és divertidíssim.
Obsessiu compulsiu, diuen que era.
Home, és que era un home amb molts problemes de salut mental i, de fet, va passar medicat moltíssimes èpoques de la seva vida. Tenia un d'aquests serveis que anaven a 3.000 per hora. Vull dir, ell era especialista en matemàtiques. Té un llibre sobre matemàtica que bueno, jo no he estat capaç tampoc de, vull dir, ho he intentat, l'he investit, però no... Sí, jo crec que era una intel·ligència bastant extraordinària i molt brillant oralment. També trobareu...
Entrevistes?
Sí, sí, que tingui curiositat. Hi ha un llibre que és Conversaciones, dic en castellà perquè crec que recorda que no hi ha traducció catalana, Conversaciones con David Foster Wallace, que és boníssim, és a dir, perquè és molt simpàtic i molt divertit, ell. Diu, hi ha un moment que em fa molta gràcia perquè diu, jo tenia, m'aterroritzava ser escriptor perquè no volia ser com aquests senyors com aquests al·lots de la Facultat d'Humanitats, tots amb boina i fent-se especial, que diu boina, diu fular, no? Ja ens entenem a quin perfil se refereix, no?
Es detalla la boina, és interessant.
Bé, es detalla la boina, no l'estiraran, però per això dic, podria valdre fular.
Aquesta persona d'aquí parlau en el seu darrer llibre parla de Blai Bonnet, o això diuen?
Sí, això diuen. Sí, 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 sí. Però bé, en fi.
És un altre tema, aquest. Va, tornem a Foster Wallace.
Bé, la cosa és aquesta, que era una persona amb molts problemes de salut mental, estava diagnosticada de depressió severa, se medicava, i el 2008, a una temporada a la qual va intentar deixar la medicació, i anava provant, com molta gent que bé, qualsevol que conegui un poc com són aquestes coses, sap que, bueno, em va provant, no?, acompanyat pel seu psiquiatre i tal, i ell havia deixat la medicació, però, i pareixia que estava bé, però en una ocasió que sa família, sa dona el va deixar tot sol unes hores a casa, va escriure una nota de comiat i va dir adéu. Això era el 2008. I aquí ve la cosa interessant, que és que una gran part, a mi la seva obra m'emociona molt, perquè tot i ser superintel·ligent i molt experimental i fer una feina que és molt, diguem-ne, d'intel·lectual, en darrera instància els seus llibres parlen molt de... són molt una reivindicació de la de la bondat i de la generositat entorn enfront del cinisme contemporani, no? Vull dir que és un senyor que no li tenia por en un moment determinat fer servir les grans paraules com bondat, noblesa, coses que a vegades pareixen ingènues, no? I ell les reivindica. I entre això, i que era molt simpàtic, i que a més va morir de la manera en què ho va fer, la veritat és que per molt de nosaltres David Foster Wallace era també una persona molt estimada. Llavors va ser un poc traumàtic que més o menys una dècada després de la seva mort, una altra escriptora molt bona, per cert, en Mary Carr, que havia estat parella seva, va publicar xarxes va fer unes declaracions dient que, bueno, que ja li sabia greu, però que David Foster Wallace havia tingut uns comportaments amb ella molt xerecs, que havia estat un home que havia, no sé, que d'alguna manera havia practicat un cert abús psicològic, que havia estat ofensiu i li havia xerrat amb insults en més d'una ocasió. Crec recordar que comptava una circumstància, això ho he dit de memòria, però una circumstància tipus que l'havia tret d'un cotxe enmig d'una conversa o que l'havia amenaçat. Vull dir, en fi, comportaments d'algú limítrof i que no era gens exemplar a la seva forma de relacionar-se amb parella, no? I darrere d'això van sortir més declaracions de dones, era l'època del Me Too, i van sortir més declaracions dels lotes que l'havien tingut com a professor a la universitat, i que, bueno, que home, ningú va dir que hagués fet segons que, però una insistència excessiva, una correlar en aquella lota que li agradava i posar-li les coses molt difícils, bé, comportaments que no són gens, diguem-ne, en fi, reivindicables, no? I això ha fet que hagin passat uns anys en què de sobte estava una mica, no et diré cancel·lat, però de sobte era incòmode, no?, parlar de David Foster Wallace. El que comenta en el seu article que ens ha fet saltar la llebre de parlar d'ell avui, l'article d'Eduardo Lago explica, i és cert, que ara que s'han fet, que s'han fet 30 anys de la novel·la, l'editorial als Estats Units, que la porta als Estats Units, que crec que és Penguin, si no recordo malament, ha volgut fer un pròleg escrit per una jove novel·lista d'una altra generació, però és una lota, diguem-ne, que podria tenir una relació conflictiva amb la novel·la i amb la figura de David Foster Wallace, i li han demanat que faci el pròleg un poc per posar-li aquest context, no? I sembla que està havent un cert retrobament en la seva obra. Mary Carr, de fet, que és qui va, per primera vegada, va dir que David Foster Wallace no era cap sant, és la primera que mai ha demanat que se cancel·lin els seus llibres o que es deixin de llegir, no? I bé, estem en aquest moment, de veurement què fem amb una obra que va ser decisiva a finals del segle XX, però en combinació amb un senyor, no sé, que no sempre va ser exemplar, no?
Però això molt passa,
no?,
cada setmana, no?
Clar. Però això és una qüestió... És a dir, bé, partim de que...
Vull dir, aquest dilema, aquest...
Clar, a veure, partim de que David Foster Wallace, clar, no era un genocida, per tant, no és algú, no era un assassí. Bueno, a partir d'aquí és evident que tenim sobre la taula coses que no ens agraden, però, clar, t'hauries de demanar que defineix més a Foster Wallace, els seus moments bons, els seus moments dolents, com relacionar amb els pitjors aspectes de la seva personalitat en la seva obra, l'han de condemnar totalment com a persona per haver tingut moments foscos, l'obra la podem deixar al marge d'això o no, també això, no? Com es relaciona el fet d'una obra que reivindica la bondat i la noblesa amb algú que va tenir moments en què no ho sé, és complicat perquè...
També perquè tenia una malaltia mental.
Sí, però...
No és justificable.
Ha de ser la justificació, no ho sé. Hauria de venir el seu psiquiatre i explicar-nos quan, no? Però, no ho sé, és complicat, perquè jo, si penses en algú que t'hagi fet mal i que s'hagi portant malament en tu, i qui més qui manco algun cas, tots tenim a les nostres vides, és veritat que se fa feixuc veure com si el beatifiquen, sí, i l'idolatren, se fa... Però d'altra banda, home, és que l'obra... És que l'obra és una altra cosa, no? Llavors, bueno, és un debat que ara que fa 30 anys de la novel·la se torna a recuperar. Una vegada més, com dius tu.
Dilema Espinós.
Aquí n'hem parlat molt, molt sovint,
sí, no? Sí, sí. De fet, mos passen gairebé tots els autors.
Sí, però en aquest sentit són casos com a matisables. La d'en Foster Wallace no és comparable a Picasso, per exemple, si m'apures, que sempre posen com a exemple extrem. Clar, jo és que a posteriori, quan pareguin, quan ja no és, quan has mort, se me fa una mica estrany perquè no hi ha, no hi ha una manera de poder confrontar-ho per part de les dues parts.
Clar, el que passa és que jo crec que en American Art compareix quan, primer, hi ha el moment del Me Too, i llavors això es fa més... I llavors jo suposo que també deu haver una tensió, jo això ho puc entendre perfectament, deu haver una tensió entre, bé... No vull polemitzar amb una persona que ha estat part de la meva vida, no vull ara sortir, però d'altra banda s'estan començant a dir unes coses que m'estan començant a incomodar perquè, no? Perquè jo també tinc la meva veritat i tindré de treure-la al món. És complex. Jo a ella me mereix crèdit, però el cert és que ell me costa molt veure'l com un dimoni. Crec que la part fosca estic convençut que és certa, però crec que hem d'assolir, han de ser capaços d'entendre que algú pot tenir una part fosca i una part de claror i que les dues siguin veritat. I què fem? En quina ens quedam? O com fem l'equilibri, no?
No, que també he apuntat aquesta frase, tot tenim mals moments. Clar, però és que si posessin la lupa, te la posessin a tu, me la posessin a mi, li posessin a Margalida, és que ningú se salvaria.
No, ningú se salvaria.
D'aquesta pira pública,
no.
En la que de vegades s'ha convertit...
No. Per això, clar...
Aquesta ha estat opinió que cada setmana... crear.
Clar, on poses el límit. Això que ja deia, no, home, un genocida, bueno, però
no, crec que
algú
que... Crec que hi ha línies vermelles que tots entendríem que és un sí.
Clar, però clar, deia Foster Wallace, 30 anys, fama mal duita, problemes de salut i pot ser consum de segons què i té uns comportaments inexcusables, evidentment, amb una persona, però, home, el que no cal és mitificar ni idealitzar ningú. No hi ha cap necessitat d'idealitzar un senyor que era un senyor normal i corrent en pros i contres. Però d'aquí a no poder llegir els seus llibres pot ser un error. No?
De fet, ara s'està també reivindicant la seva lectura de qualque manera amb aquests aniversaris.
Clar. I jo estic segur que la pròpia Mary Carr se li demana... He cercat, pensant sobre aquest tema, he cercat si hi havia declaracions més pròximes en el temps d'ella, per veure si havia dit res més, però no n'hi ha, però totes les seves declaracions van en una direcció que no és en cap moment no llegiu David Foster Wallace.
I s'ha fet qualque pel·lícula mai de qualque obra de Foster Wallace?
No, el que hi ha és una pel·lícula. Hi ha una pel·lícula que recrea les converses entre un periodista de la Rolling Stone i David Foster Wallace. És una pel·lícula fantàstica. El que passa és que no, ara mateix no està a cap plataforma, em sembla. I no recordo el títol, l'hauria de cercar, però és amb aquesta lot Jesse Eisenberg, el de la xarxa social, no?
Que també és escriptor.
Social Network, exacte. I ell fa de periodista... I la pel·lícula és una recreació d'una part de les converses aquestes que t'he comentat que estan publicades. Llavors es té molta gràcia, està fet amb molta estima pel personatge. Sí.
Molt bé, doncs queda dit avui David Foster Wallace. No comenceu amb la broma infinita, com diu Nadal.
Potser un lector bro hauria de dir si ja teniu prou braó, llavors sí. Però...
Dale, poc a poc. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Fins la setmana que ve.
Adéu.
Tres ràdio és humor.
Fes que el seu estiu sigui diferent i el teu també. Acull un nen o una nina sarauí aquest estiu. Per a més informació sobre el projecte Vacances en Pau, contacta amb l'Associació d'Amics del Poble Sarauí al telèfon 634-574-921 o al 971-728-839.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha eixut. Però nosaltres és al revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IV3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. El 1 de març és el dia de les Illes Balears i també l'aniversari d'IV3. I ho celebram amb convidats ben especials i actuacions musicals en directe. Més de 30 hores cara al públic amb les emissions d'Esports 3 en Joc, Tèntol, La Gran Vida, No Venim en Manual, Òrbita 3, amb Bolivetes, Vida Saludable i el concert d'aniversari d'IV3 Ràdio amb Animals Marins i Random Risk. Del divendres 27 de febrer al dilluns 2 de març, vine a veure la ràdio en directe. Celebram els 21 anys d'IV3 Ràdio amb tu. Tèntol, la pausa que necessites a IV3 Ràdio.
Explicar que aquest dissabte arriba al Teatre Principal de Palma l'obra El nom valgut, una peça que explora la infantesa trans des de l'autisme.
Nom de l'alumna?
Lua Vila, que no. Mira qui on diu nom dos punts. Posa Elio, Elio, que no ho veus.
Per una persona amb autisme és més fàcil mostrar la disconformitat amb el seu gènere pel simple fet de no entendre o no estar d'acord amb el que significa a nivell social.
Vull que a partir d'ara...
El nom volgut tracta la infantesa trans des d'un angle gens habitual en la ficció, la neurodivergència i, en concret, l'autisme, així com de les violències que les persones amb aquestes característiques reben per partida doble. Dos intèrprets, Albert Triay i Vanessa Segura, donen vida en aquests dos personatges.
I nosaltres volem parlar amb el dramaturg d'aquesta obra, creador d'ella mateixa, que és en Pau Colla. Pau, com estàs? Benvingut.
Bones, molt bé, sempre feliç de tornar a casa.
Que bé, home, ja ho crec. I a més per partida doble, perquè feis dues funcions el mateix dissabte.
Dues funcions, xulíssim. Funció doble, prèvia del Dia de les Balears. Tothom cap al teatre, no?
Sí, efectivament, molt bon moment per anar al teatre. De fet, s'estan fent moltes propostes aquest dia, coincidint amb aquest Dia de les Balears,
sí,
que les anirem desgranant. I en el teu cas, una aposta, però, que no sé si és de consum fàcil.
Sí, perquè en el final, jo, que sóc del món del pop, sempre intent que les coses siguin accessibles. Perquè a mi, no només perquè jo necessiti que les coses siguin accessibles, sinó que també les necessito consumir coses accessibles. O sigui que sempre tinc aquesta manieta, no?, d'anar a cercar un poc, no?, d'anar a filar molt prim amb ses premisses, no?, de ses obres que escric, però sobretot perquè quan tot ja està explicat, jo crec que el millor sempre és proposar històries que no estiguin prou explicades.
Clar, Pau, en aquest cas parles d'una persona, un infant, que neix amb un nom, però que en realitat en vol tenir un altre, i com això, també amb problemes de neurodivergència, com s'ha de desenvolupar en la vida i en l'escola.
Sí, et sobretot, a mi m'interessava molt el punt de vista adult, no? És a dir, estem parlant tota l'estona d'infants, però qui estan en escena són dos intèrprets adults que el que fan és pivotar una mica els diferents agents socials, no?, que envolten aquestes criatures adultes. És a dir, des de les famílies a casa, dels pares i mares dels companys, la tutora del centre, el mestre d'una altra assignatura, la directora, la terapeuta, la psicòloga... Sempre hi ha com... No? Qui surt a l'escena i qui xerra amb veu pròpia sempre són els adults, però sempre opinant i volen marcar el camí de les criatures. Hi ha una frase que diu un dels personatges que diu el teu fill és qui més clar ho té de tots, no? I crec que això és important, també.
Sí. També, clar, escolta, el punt de vista de l'infant, per estar bé traslladar-la des dels adults, perquè, clar, tenim aquest renou constant, no?
Sí, perquè tothom té alguna cosa a dir. I això és el que passa, no? Tothom ha de tenir una opinió i tothom ha d'intentar ajudar, perquè la majoria de les vegades jo crec que el que passa és que tothom vol ajudar de més, no? I al final tothom té la seva opinió, tothom ha llegit coses, no? Tenim el cunyadisme molt, molt instaurat com a vessant filosòfica, no? Últimament. I tothom sap de tot. I tothom ha llegit coses i el que deixem de fer és escoltar. Mm-hmm. I això és super, jo crec que això és superinteressant a l'hora d'enfrontar una mica la peça.
Clar, pols de diamant, cavallet de mà, ara no han volgut, dius, tenim el cunyadisme instal·lat, però tu sí que has fet de la teva obra una manera d'explicar les diverses realitats LGTB que circulen pel món a través del teu teatre.
Sí, sí, sí. Vull dir, són temes que a mi m'interessen i que jo crec que, vull dir, no ho faig des d'un punt de vista o des de la pedagogia o des del dogma, ni molt menys, no? Simplement, jo, a mi el que m'interessa és trobar una història, és crear uns personatges molt complexos, que una de les coses que els hi passa és que siguin del col·lectiu, no? Però és una de tantes coses. Realment, el conflicte del protagonista del nonvolgut és que vol que en el seu diploma posi un nom. En el seu diploma de final de sisó de primària, pobre meu. És aquest el problema. El problema no és haver de sortir d'un armari, haver d'enfrontar-se a l'exposició pública, haver de... Igual que cavallet de mà, el problema dels protagonistes és que s'ha quedat embarassat.
Pau, no tenim més
vola,
temps.
Sense bola.
Però emplaçam a la gent que va a el teatre aquest dissabte, el nom volgut, al Teatre Principal de Palma. Moltíssimes gràcies, Pau Colla.
Gràcies a vosaltres.
Una ferrada.
Que vagi bé, adéu.